Meteoterra amb Xavier Coll.
Sentint la sintonia, estava pensant en el tema que desenvoluparem. M'imaginava les gotes d'aigua caient lentament i anar humitejant els camps i anar adobant, en aquest sentit, els camps perquè després tirin endavant. Meteoterra amb Xavier Coll. El camp es tenyeix de verd. La sembra de cereals arriba, tot això ha de fructificar, ha d'anar endavant. No sempre és així, Xavier.
Efectivament, aquest any ens ha ajudat molt el temps, no? Perquè vam sembrar abans de Tots Sants el cereal d'hivern, estic parlant de tardor-hivern, no? I la veritat és que les pluges van anar molt bé perquè ha hagut una bona germinació i això és el que ha fet, doncs, que efectivament tots els camps pràcticament es vegin tenyits de verd, no?
Però tots els camps a Catalunya que estan tenyits de verd són cereals? Són importants els cereals,
sí,
a Catalunya?
Sí, el cereal és més del 90% de tot el que està tenyit de verd. Lògicament, en zones de secà, gairebé el 99%, no? I en el regadiu, no, perquè també hi ha zones d'alfals i d'altres conreus, no? Però en qualsevol cas, el cereal és important a Catalunya. Tenim unes 300.000 hectàrees, no?, implantades de cereal. El cereal d'hivern, aquí no compto ni l'arròs, ni compto el panís, ni compto el sorgo, que són els altres cereals d'estiu. Aquest és un cereal d'hivern, el blat, l'ordi, la cibada i el triticale, no?
Perdona, i el?
El triticale, sí.
L'ordi, triticale?
Sí, comencem per l'ordre d'importància, si et sembla bé. Mira, l'ordi té gairebé un 60% de tot el cereal d'hivern que tenim avui sembrat, és ordi. El segueix el blat, amb un 30%, és a dir, pràcticament la meitat de l'ordi. Després tenim la cibada, que més aviat és d'un caràcter farratger que de gra, no? I moltes vegades ve associada amb un conreu que és la vessa, no? Que la cibada li fa de tutor a la vessa, no? I després el triticale. El triticale és un híbrid, no és que n'hi hagi molt, però té la seva importància també, és un híbrid entre el blat i el sègol. I què té de bo? Pues té de bo que aprofita les avantatges en quant a qualitat que té el blat i la rusticitat del sègol, no? És a dir, que combina les dues coses i això fa que sigui un cereal fins a cert punt, pues, important per tenir en compte també, no?
Tots aquests cereals, els normals i aquest, el triticale.
Sí, triticale, vol dir de triticum durum.
És que m'ha sorprès, però això té tradició?
Sí, té tradició, sí? No té importància aquí.
Hi ha algun nom popular o és aquest?
No, només és aquest, triticale, sí. I a més té l'avantatge en zones on els conills ataquen el cereal aquest temps, no?
Els conills pràcticament ataquen tot.
Pues, en alguns indrets on l'ordi estava molt atacat pel cereal, pels conills, han posat triticale i sembla que el triticale no els agrada tant als conills, és a dir, té un cert element
de resistència.
I això és curiós també.
Tots aquests cereals es sembren de la mateixa manera?
Sí, tots es sembren més o menys a raó de 200-250 quilos per hectàrea, no? Tots es sembren a la tardor o entrat a l'hivern, depèn del cicle, si és cicle llarg o cicle curt, perquè això també s'ha de dir, no? Els de cicle llarg s'han de sembrar mans i normalment també fructifiquen més tard, i els de cicle curt o alternatiu, que se'n diu, es poden sembrar ja iniciat l'hivern o fins i tot ja a mig hivern i també fructifiquen abans, no? Clar, tot té els seus avantatges i els seus inconvenients, no? Els de cicle curt, lògicament, doncs és bo per en aquelles zones on els calors, doncs d'alguna manera poden afectar els calors de mes de maig.
Explica'ns, no? Clar, jo tinc coneixement, evidentment, del clima de Catalunya. Realment, tant racons podem trobar i, per tant, tantes varietats
podem
més
trobar,
o menys favorables?
Sí, moltes, perquè és que tenim, encara que sigui un país petit, tenim des dels secans àrids, dels semiàrids, els secans semifrescals, els frescals, els regadius, i a més tenim el que se considera la Girona interior, no?, i la Girona litoral, no?, i totes aquestes són zones agroclimàtiques, que es diu així, no?, on cada any s'experimenten noves varietats i noves espècies per intentar conèixer quina és la millor adaptació d'elles a cada una d'aquestes zones, no?, que tenen de particular, perquè cadascuna d'elles té una pluviometria determinada i una altitud, i això configura d'alguna manera els dos factors essencials, no?, per l'adaptació de la varietat en aquella zona climàtica, no? Se n'anomenen zones agroclimàtiques, es fa hi ha tota una xarxa d'experimentació que porta a terme l'IRTA, l'Institut de Recerca i Tecnologia Agroalimentària de Catalunya, i al darrere d'això hi ha tota una xarxa també de transferència tecnològica important, que també es pot...
Cada dia, cada setmana n'anirem parlant, eh? I evidentment de tecnologia i tot plegat, i cada vegada és més necessària la tecnificació, o aquesta tecnificació tan extrema, podríem dir.
Bueno, sí, jo diria que això comença per la genètica, no? És a dir, se seleccionen les varietats en base a, per exemple, una varietat pot ser més interessant perquè sigui baixa, perquè d'aquesta manera els vents doncs, no la tomben amb tanta facilitat, si és una zona ventosa.
O quantes si més... fotografies ens has fet arribar de cereals ajaguts, o per la pluja, o per
la pluja, o pel vent, i moltes vegades ve donat perquè hi ha hagut un excés de nitrogenat en l'adobat. I això és, aquest és un altre tema important.
I què fa això?
Pues fa de que el nitrogen és un factor de creixement a les plantes, i llavors quan més nitrogen més creix, i si és una varietat que de si ja té una talla alta, pues això fa que sigui més vulnerable al vent, no? Sobretot els dies de pluja.
Deixa'm que abandonem una miqueta el camp i anem una mica cap a la teca. És a dir, què en resulta dels cereals? Què és el més habitual, què és el més important que en resulta dels cereals?
Sí, els cereals, doncs bé, són la base important de l'alimentació, no diré tan important com abans, però gairebé, no? Perquè abans era molt més bàsic, no hi havia tantes alternatives, però ara per ara, d'alguna manera, continua sent bàsic el cereal. Però, a més d'això, una cosa important i cada vegada ho serà més, és la qualitat, no? Perquè si bé fins ara doncs semblava que, concretament en el cas de la farina de blat, no? Tota era si fa o no fa igual, doncs cada vegada es van afinant més els paràmetres que configuren aquesta qualitat, no? Des de la qualitat del gluten fins al percentatge de proteïna, passant doncs, per la seva tenacitat o plasticitat, perquè clar, s'amassa a màquina i per tant la facilitat o no d'aquest amassat mecànic també serà d'alguna manera funció de les seves propietats, no? Que es talli la massa o no es talli o fermenti millor o pitjor, no? Un altre factor important és la força, l'energia que té, no? D'alguna manera, la W baixa que es diu, no? Són
per
paràmetres,
tant,
sí.
D'aquí en resulten diferents qualitats
que permeten diferents aplicacions, no? No és el mateix la farina de blat que s'utilitza per fer ensaïmades, a les Illes Balears, que la que s'utilitza per fer pues, pa de pagès.
Ah, no?
No és la mateixa.
No. És a dir, ha de ser una varietat diferent.
Sí.
Les ensaïmades per una banda...
Els uns volen més un blat i una farina, per tant, de més força, els altres de menys força, és a dir, més energètica, els altres menys energètica, els més gluten, menys gluten, i tots aquests paràmetres que d'alguna manera són bastant desconeguts per la població, són essencials per definir la qualitat d'un blat avui, no?
Escolta'm, un dia en parlarem també de tot el tema, del pa, del blat, perquè que si forn de llenya... Clar, jo és que gairebé no he vist mai entrar llenya en un forn de pa. Aleshores, m'agradaria que en parléssim i portarem algun forner també i algun especialista en la matèria. Xavier, ho deixem per aquesta setmana i s'acosta Nadal i, per tant, doncs... alguns aliments també que són molt típics.
El concurs.
I la pregunta del concurs, quan es recull el blat, a l'estiu o a la tardor? El premi suculent. Lot de torrons alemany, estoig artesanal amb 4 tipus diferents de torró i 2 pots de mel. Via de participació, meteomauri@catradio.cat. Però sobretot, no oblideu de posar-hi nom, cognoms, número de telèfon i també població. I el guanyador de la setmana passada, doncs, responia a aquesta pregunta. L'oli d'oliva forma part de la dieta mediterrània? La resposta és evidentment afirmativa, sí. I el guanyador, Emili Riba, s'emporta el lot de torrons alemany artesanal, estoig amb 4 tipus diferents de torró i 2 pots de mel.
Meteomauri, amb el suport de la Diputació de Lleida.